COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez i et parlo des de els estudis de COPE a Lleida. Ens escoltes a través de les freqüències a la Seu d'Urgell, a Balaguer, a Lleida. També ho pots fer a través de les aplicacions al mòbil. Tria sempre l'emissora de Lleida i també a través de la plana web www.cope.es. Vas a escoltar la ràdio en directe. Si ens pots escoltar des de tot el món, però això sí, tria l'emissora de Lleida. Per cert, hores d'ara, 27 graus a la ciutat de Lleida. És una temperatura sensiblement més alta que la que amb la que vam tenir doncs, la setmana passada. Veurem, parlarem ara tot seguit de la... Buscarem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem un repàs ràpid de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Ja saps que els dilluns el que fem també és connectar amb el director del diari La Mañana perquè ens expliqui què és el que podem esperar de la setmana que comencem. D'altres fan el típic i el tòpic, l'habitual. Escolta, el resum de la setmana. Mira, divendres també ho podíem fer nosaltres. Truquem a l'Ignasi el divendres. Escolta, fer-nos un resum de la setmana, però no. Nosaltres hem anat una mica més enllà. Nosaltres el que volem és avançar-nos i amb prudència intentar esbrinar què és el que passarà aquesta setmana. Doncs ho farem d'aquí uns minuts amb l'Ignasi Calvo, com sempre, des del diari La Mañana. També connectarem amb la doctora Torrejón i posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer i algú ho ha fet. Encara ens quedarà temps d'obrir la finestra dels records, la del Joan Bellmunt. I amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una... Arriba el moment en el que parlem dels bocins d'història amb el Joan Ramon González. I a dos quarts de dues, la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, on posem sobre la taula els resultats i les notícies del món esportiu de Lleida. Ja t'avanço que, déu-n'hi-do, quins bons resultats i quines bones notícies tenim per avui a la radiografia. Abans, però, com et deia, 27 graus, hores d'ara a la ciutat de Lleida. Connectem amb l'Aleix Poblet des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Aleix, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Seguirem amb el cel ennuvolat a la província de Lleida i al Pirineu podrem tenir alguns ruixats en forma de tempesta durant les properes hores d'aquest dilluns. És una jornada de pocs canvis en les temperatures, 30 graus a Lleida i a Balaguer, 28 a la Seu d'Urgell, 27 a Tàrrega i 26 a Viella. El vent bufa de direcció variable, fluix en predomini de component est. Per demà dimarts tindrem el cel poc ennuvolat amb alguns núvols alts per tota la província de Lleida. Creixeran núvols d'evolució a zones de muntanya i a la zona del Pirineu podem tenir algun ruixat en forma de tempesta durant la tarda. Les temperatures pujaran en alguns punts. 31 graus de màxima tindrem a Lleida i a Balaguer, 29 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i 26 a Viella. El vent bufarà de direcció variable fluix durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Reconegut, oi, la veu? És el Michael Jackson. És un tema que jo, ara mirant, no era conscient de l'edat que té aquest tema. Mira, es va enregistrar el maig del 1987, tot i que es va publicar el 16 de gener del 1988. Sí, estem parlant de l'any 88, Man in the Mirror. Sempre ha de ser un plaer escoltar veus com la de Michael Jackson. que jo crec que ens va deixar molt prematurament. Jo crec que tenia moltes coses a dir encara al món de la música, però vaja, que al final la història va com va i ens agradarà o no ens agradarà, però canviar-la no la podem canviar. 12:25 minuts directes cap a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
I un dilluns més comencem parlant de accidents a la xarxa viària lleidatana. De fet, tres motoristes van resultar ferits després d'un xoc a la C14 a Coll de Nargó, a l'Alt Urgell. Una de les persones, això va ser dissabte, una de les persones que va resultar ferida ho va fer en estat crític i va ser traslladat en helicòpter a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, mentre que els altres dos conductors, un greu i l'altre menys greu, van ser traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i a l'Hospital de la Seu d'Urgell, respectivament. L'accident es va produir a 3:15 del matí del diumenge al quilòmetre 157 de la C14. En un inici es va haver de tallar la carretera en els dos sentits amb diversos quilòmetres de retenció fins que a 1:15 es va tornar a obrir la via. Es van desplaçar al lloc dos helicòpters i dues ambulàncies del SEM, tres dotacions dels bombers de la Generalitat i tres patrulles dels Mossos d'Esquadra. Els Mossos d'Esquadra, per cert, detecten en un any a Lleida 17 denúncies per maltractament falses de dones marroquines per aconseguir els papers. Ull amb aquest tema perquè crec que és prou important perquè es comenci a acotar la història. El jutjat investiga 23 persones, entre elles les tres considerades líders de la xarxa i quatre homes que haurien cobrat per deixar-se denunciar. Tot, com dèiem, per aconseguir els papers.
Cope Lleida. Estàs informat.
I la plataforma del Pla de l'Aigua de Lleida denuncia una agressió al seu president. L'atac ha estat per part d'un membre d'una de les famílies conflictives instal·lades recentment al centre històric de la ciutat. Per això, justament, la plataforma del Pla de l'Aigua, a part de denunciar aquesta agressió, demana ja que es posi més vigilància i s'actuï fermament al casc antic de la ciutat de Lleida. Parlàvem d'aquest tema la setmana passada, no d'una agressió, però sí perquè el mercat del Pla ha tornat a quedar desert des del punt de vista de que la única proposta que es va presentar i que va guanyar l'adjudicació per muntar doncs unes botigues de proximitat finalment s'ha tirat enrere. I jo preguntava: escolta, qualsevol persona arriscaria els seus diners? És a dir, algú muntaria ara mateix un negoci al casc antic de la ciutat de Lleida tal i com està, o tal com està evolucionant, si és que no es pot culpar a la iniciativa privada de que no hi inverteixi diners? Perquè tal com està avui en dia, i recordem que des de la iniciativa privada costen de guanyar, doncs no estan per arriscar-los, i el risc és alt, és molt alt, el casc antic. Per tant, jo crec que el que hem dit sempre, que ens l'hem de repensar, que s'ha d'actuar fermament, doncs ha passat molt temps i, per tant, ara la cura serà encara més complicada i més complexa. Però si realment es vol fer, s'ha de començar a actuar, però ja. Per cert, obrim la crònica judicial. Demanen un any de presó per al pare del nadó agredit per maltractar l'exparella. Segons la fiscalia, l'acusat va clavar diversos cops a la víctima al cap i li va pressionar el coll fins a deixar-la inconscient. L'home es troba en presó preventiva per presumpte maltractament al fill. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Per cert, que els fallaires del Pirineu acorden constituir un comitè internacional per preservar l'essència de la festa. La coordinadora de les Festes del Foc estarà formada per un total de 21 membres de Catalunya, Aragó, Andorra i França. És una festa que s'ha popularitzat moltíssim en els darrers anys, el qual no és dolent, sempre i quan es mantingui doncs una afluència de públic més o menys controlada. No està malament que la gent hi vagi, però hi ha hagut edicions i segons en quins pobles hi ha hagut una massificació i sempre s'ha de posar la seguretat per davant de tot i després que siguin festes cíviques i que segueixin tenint aquest caire popular que sempre han tingut i evidentment que perdurin en el temps. Abans de parlar d'esports, l'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell assaja les darreres proves de validació del sistema instrumental de vol. La maniobra, que es durà a terme durant 3 dies a la instal·lació aeroportuària, permet als avions aterrar en un aeroport encara que la visibilitat sigui baixa. Ara sí, parlem d'esports, com sempre ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports. Facis el que facis, segueix les teves passions. Segueix les teves emocions. Segueix els teus impulsos. Però si has de triar cotxe, segueix el teu cervell. Ell et portarà el Hyundai 20 millor equipat. Sens dubte, l'opció més intel·ligent. Nou Hyundai 20. Segueix el teu cervell. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs amb esports comencem parlant de motor i tal com va dir ell, un Marc Márquez extra motivat acaricia un altre títol mundial després de sumar a Misano la seva setena victòria de l'any i la 77 de la seva carrera esportiva. Es col·loca quart amb l'històric de pilots de moto que més curses han guanyat. Pot ser campió a Tailàndia d'aquí a dos grans premis i a falta de quatre, el qual és una autèntica barbaritat. En parlarem avui a la radiografia. També parlarem de bàsquet, i és que el club de bàsquet Pardinyes es va proclamar aquest cap de setmana campió de la Lliga Catalana, l'EP, després de guanyar el Barça B i accedir a aquesta Final Four, guanyar el Girona el dissabte i ahir fer-ho davant del Prat per 68-76. És la primera vegada que hi participen. Parlarem també doncs a la radiografia d'aquesta evolució i també del bon resultat de Lleida Esportiu, que va guanyar 2-1 davant de l'Espanyol B, primera victòria a casa, tercera de la temporada, 3-4, el qual doncs deixa un balanç de 9 punts de 12 possibles, el qual és una bona renda. En parlarem de tot plegat i més a la radiografia a partir de 2:15.
Me gusta Viajes El Corte Inglés.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Como sabéis, soy periodista y tengo una larga carrera como presentadora de radio y televisión. Por eso he tenido la suerte de viajar por todo el mundo y sigo haciéndolo. Con tanto viaje he aprendido a reconocer la importancia de elegir bien una agencia de viajes. Y la verdad es que lo tengo claro. Viajes El Corte Inglés me ofrece la seguridad, garantía y confianza que busco. Y con su nuevo programa Viajeros Más 60 Años, podéis viajar a los mejores destinos con ventajas especiales. Ojo, con pensión completa y pago en 3 meses. Reserva ya las mejores plazas y hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros para el próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros. Ah, y recuerda que además Viajes El Corte Inglés es una agencia acreditada para la venta de viajes de Inserso.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que seguim a dilluns i comencem una setmana. Ja és la primera setmana en la que ja tot serà igual. Fins allà al mes de juny. Parlo del tema escolar, eh? D'altres temes, no sé si tot seguirà igual o tindrem canvis o variacions. Però per saber el que passarà aquesta setmana, ja sabeu que nosaltres aquesta temporada, els dilluns, el que fem és connectar amb el director del diari La Mañana, amb l'Ignasi Calvo, directament cap a la redacció perquè ens expliqui què creu que passarà aquesta setmana. Ignasi Calvo, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bueno, aquesta setmana ja serà la primera que ja els nens ja tenen tota la setmana d'escola normal.
Bueno, de moment sí, i això, perquè exactament no canviarà fins al juny, com has dit. La resta de coses jo no m'atreviria
a fer un auguri.
Ni d'aquí 15 dies, imagina't d'aquí al juny. Mamma mia.
Correcte. Eh? La veritat és que, vaja, no sé si no són coses de darrera hora, però me sembla que estarà, com diuen, el tempo muy variable,
Sí, bastant, en fi. Tot i que aquesta setmana no, eh?
Vinga, explica'm aquesta setmana.
Aquesta setmana és avorrida, perquè sí. És una setmana en la qual ens hem de remetre a 2 setmanes abans, ¿vale? És a dir, te diré exactament el mateix. Aquesta setmana, què és la que marca? I a la setmana de... Aquesta setmana sabrem, de fet, entre aquesta nit i demà al migdia o demà a la tarda, sabrem si el 10 de novembre haurem d'anar a votar o no.
Ah. Mm?
El termini legal és dilluns de la setmana vinent, però el rei Felipe VI està fent la ronda de consultes avui, acabarà demà la ronda de consultes i llavors sabrem si convoca o no el ple d'investidura. Si convoca el ple d'investidura, doncs haurem d'esperar una miqueta més per confirmar si hi haurà govern o una elecció,
sí.
Però és possible que demà mateix no es convoqui perquè Pedro Sánchez no tingui el suport suficient. Llavors, tal i com vam dir fa dues setmanes, això fa olor d'eleccions. Però sí, bueno, demà ho sabrem.
I estem parlant del 10 de novembre ja,
Sí, el 10 de novembre, això està marcat ja per... són dates en funció de... no recordo exactament quants mesos des de la sessió d'investidura.
Sí,
llavors, si no hi ha govern, ja se convoquen automàticament a tants dies, no? És a dir, el Congrés dels Diputats, el dia 23, si no hi ha una sessió d'investidura, automàticament queda dissolt i es convoquen les eleccions el 10 de novembre.
Ignasi, quina mandra, si passa?
Pues sí, la veritat és que sí, perquè, home, aquí, mira, saps què passa? Les nits electorals aquí a la mañana fem pizza. I tinc una revolta de redactors, ja no volem pizza. Perquè si portem tantes, i jo he de buscar un altre subministrador, a veure què fem, que no podem fer pizzas. A mi, en aquest moment, és l'únic que em preocupa del 10 de novembre, t'ho dic
en sèrio. El símil és molt bo. Molt bé. Escolta, a nivell local hi ha alguna cosa per aquesta setmana?
Local, sí, recordes, fa tres setmanes vaig dir en primícia, hi haurà un document que és el que m'ha
parlat
la setmana. Bueno, pues l'han presentat avui. Han trigat dues setmanes perquè se l'han volgut mirar i remirar, que és aquesta auditoria interna de l'estat de comptes, una auditoria que ha dirigit la regidora Pifarré. S'ha donat a conèixer fa un parell d'hores. Més o menys, fixa't que ve a dir més o menys el que jo vaig dir.
Què vas dir?
És a dir, que la situació és greu, però no és crítica.
Ah.
Que hi ha un deute d'uns 175 milions d'euros. Això suposa un 107% dels ingressos de la paeria. Sí, però ja sé que no és equiparable, però tu pagues hipoteca, no?
Sí.
Molt bé. Llavors, el que has de fer és, tu calcula quin és el deute que tens tu a casa teva.
Ah, no, correcte, sí.
Vale, bueno, llavors...
Sí, correcte, és més gran, sí.
Per això, la precisió que fan és la de que la situació és greu, però no és crítica. Per què és greu? És greu perquè hi ha una forma de fer comptable a la paeria aquests anys que fa que arribar a final d'any sigui complicat.
Clar.
Com sempre.
Clar.
Com sempre, no? On fotran la primera ganivetada, la primera gran tisorada? Festes de tardor. Què s'ha anunciat avui? Que les festes de tardor seran un 10% les del maig. Pues que si jo no recordo malament, les fetes de tardor ja eren
molt fluixes.
Per cent de les de maig.
Sí, ja eren molt
fluixes. Sí, perquè no són unes festes majors, en realitat. Les fetes de tardor són unes festes que hauríem de fer memòria. Es van recuperar l'any 2003, 2004, no, 2004, que s'havien arribat a suspendre precisament perquè no n'hi havia per pagar-les.
Sí, correcte.
És a dir, i ja eren un format bastant més econòmic que no tenia res a veure amb les festes de maig.
Bueno.
Què tindrem? Tindrem una setmana en la qual, pues, suposo que demà o demà o passat demà com a molt, hi haurà la rèplica per part del cap de l'oposició, Félix Larrosa, ja que aquesta gestió li afecta, que avui s'ha posat en entredit, li afecta fonamentalment
sí,
a ell,
sí.
L'exercici econòmic que ell va tirar endavant, i res, estiríem tenint tota la setmana de tires i arrons sobre qui ha estirat més el braç.
Correcte.
De la màniga.
Molt bé.
Vale?
Molt bé,
avorrida,
doncs...
Ja t'he dit, setmana avorrida.
Bueno, doncs bé.
Espero que dilluns vinent sigui una miqueta més animat.
Home. Dimarts vinent serà setmana de festes de tardor i, bueno, l'altre et donaré festa, que tindrem festa local.
Ah, això està bé, veus? Això està bé, que et doni festa.
El dia 30 i després ja saltarem a l'octubre, però això ja és avançar-nos molt. De moment,
exacte,
tenim aquesta setmana, dilluns vinent tornem a parlar. Ignasi Calvo, director del diari La Mañana, com sempre, un plaer, gràcies i bona setmana.
Vinga, fins la propera.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
¿Sabes que cada año cargas con 1500 kilos de agua embotellada? Conoce tu consumo de agua y cuánto puedes ahorrar en la calculadora de Corsa.com. Corsa, sed de innovación.
Ja sabeu que els dilluns el que fem és parlar amb la doctora Torrejón de temes força importants. De fet, estem escoltant contínuament i en molts llocs, en moltes converses ja, sobre el problema de l'obesitat infantil. S'està buscant solucions a les escoles, a l'educació als nens, a l'augment de l'activitat física, i tot i així no baixa aquest percentatge. S'està parlant de pràcticament un 40% de nens amb sobrepès i obesitat. Per hablar d'este tema tan importante, lo subrayo, está con nosotros la doctora Torrejón. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Ricard.
¿Dónde están las causas de la obesidad infantil?
Bueno, pues la obesidad infantil, las causas, las primarias, ¿no? Las más importantes están en las mismas que el adulto. Es decir, los niños comen más de lo que queman, de lo que construyen o hacen físicamente, ¿no? Entonces, esto es lo que hace, aparte de que puede existir, digamos, un factor de predisposición, ¿no? Estos niños que nacen, que además las madres muchas veces lo dicen con mucho orgullo. Ay, ha nacido con 4,5 kilos, con casi 5 kilos, ¿no? Es decir, que son niños que ya nacen con un problema de sobrepeso, evidentemente. Pero bueno, quitando esas circunstancias puntuales, la principal causa es que los niños comen más de lo que deben y gastan poco a nivel físico.
Doctora, considerando estos factores influyentes, ¿cómo piensas que puede atacarse este problema tan importante?
Este problema evidentemente se tiene que atacar educacionalmente, es decir, y la educación la tenemos que plantear tanto en las familias como en los colegios, y si estamos hablando de que hay un problema en la relación ingeste con lo que se quema, hay que estimular la actividad física. Yo ayer veía un anuncio en televisión en un pueblo de España que habían puesto en marcha que los niños, en lugar de ir con los autobuses, fuesen caminando, con unos tutores, con unos vigilantes. Es decir, tenemos que hacer que nuestros niños se muevan más, que nuestros niños no estén en los patios pues con el móvil mirando, chateando, a lo mejor con el amigo que lo tienen al lado, ¿eh? Sí. No hablan con él, pero están con el móvil.
Es nefasta, es decir, esta imagen, ¿eh?
Es horrorosa, pero ya la vemos con los adultos, ¿eh? Sí. La provocamos los adultos, si tú miras en un restaurante. Entonces tenemos que hacer que nuestros niños caminen más. Y yo me acuerdo cuando yo era niña, ¿no?, que me soltaban en la calle con una pelota y entonces así te divertías, ¿no? Te movías, en definitiva. Entonces, esto es muy importante, y también es muy importante el factor educacional de cómo hay que comer, de que hay que comer de todo, y yo te diría que hacer una introspección, hacia los propios colegios, porque no siempre en los propios colegios se da bien de comer a los niños.
Claro, hablamos de la escuela, de la actividad, pero ¿hasta qué punto influye también la familia y el entorno en generar este problema?
Pues mira, la familia influye muchísimo, porque si yo como madre tengo un problema de obesidad, si yo como madre, por ejemplo, no como de todo, como muchísimo alimento elaborado, mi hijo lo va a comer también, porque es muy difícil que yo haga una comida para él y otra comida para mí, aunque en algunos casos se produce, ¿no? Pero sobre todo está el ejemplo, es decir, si mi hijo a mí me ve con una determinada disposición, comiendo determinadas cosas, no moviéndome, etcétera, mi hijo me mira como un ejemplo. Entonces, influenciamos a nuestros hijos muchísimo más de lo que nosotros nos imaginamos. Y luego está el entorno. ¿El entorno qué significa? Bueno, pues lo que los niños ven a su alrededor, lo que los niños pueden ver con sus compañeros en el colegio, pues lo que decía, todo el mundo liado con el móvil, pues que no se hace actividad física, la televisión influye muchísimo, todos esos productos que son golosinas, que entran por los ojos y que los niños los quieren y lo piden, las pizzas, es decir, todos esos anuncios que inducen a comer esos alimentos elaborados. Entonces, familia y entorno son dos situaciones que influyen más de lo que uno se imagina en la obesidad infantil. La familia, cada uno de nosotros tenemos que tomar parte y hacer lo que tenemos que hacer, y el entorno son nuestros gobernantes los que tienen que tomar partido, pero con medidas de verdad útiles, no simplemente aumentando el impuesto sobre bebidas azucaradas, que ya me parece importante, ¿no? Pero también con otras medidas que hagan que, en definitiva, cambiemos esta actitud en nuestros niños.
Pues si os habéis sentido identificados con lo que acabamos de explicar y queréis resolver, y esto es clarísimo, que queréis resolver vuestro problema de sobrepeso para así ayudar a vuestros hijos, no dudéis, ¿eh? Yo te doy un teléfono, 934-1436-31, es fácil de acordarse, 934-1436-31, y pedir una visita informativa personalmente con la doctora Torrejón. Hoy la habéis escuchado aquí a través de la radio, pero a través del teléfono podéis hablar con ella directamente y sin coste para vosotros. La solución está mucho más cerca de lo que pensáis. Solo tenéis que poneros en marcha. Llama ya al 934-1436-31. Doctora Torrejón, gracias.
Hasta luego, Ricard.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja és dilluns, i per tant, tot i que el vam escoltar aquest divendres, ara ens farem un caos, perquè a més l'espai de divendres només és un cop al mes, aquest sí que és setmanal, però aquest és amb dilluns, a veure si s'aclareix. Joel Carnicer, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard!
A veure, si un dia et descuidaràs i el divendres... Si em dius això el divendres, et començaré a treure notícies i serà un embolic,
això. No, claro, claro. Tu saps que algú ha fet és aquest dia pel Bon Dia Ricard.
Sí, senyor.
Perquè el divendres jo començo més pausat.
És curiós, el divendres que parlem de cançons així més...
Jo començo més pausat i me vaig encenent.
Joel, què tal? Bon dia. Molt bon dia. Me l'han canviat.
Exacte. Llavors, el dilluns és el dia de que ja vinc a tope i vinc a...
Bueno,
vinga, rebenta.
Molt bé, doncs algú ho ha fet, recorda algú que fet. Ara, aquesta temporada, farem honor al nom de l'espai, perquè aquest espai el vam batejar així, després de... Bueno, després d'unes quantes visites amb una pizzeria per posar en comú temes de noms, perquè llavors el que fèiem era centrar-ho en lleis d'aquestes estranyes, però que segueixen en vigor. I al final el que vam dir, bueno, és que si han fet la llei és perquè algú ho havia fet.
Claro.
I aquest any començarem recordant dos lleis d'aquestes absurdes.
Exacte.
Unes són molt antigues i d'altres no tant, eh?
Sí.
Ja veureu que...
Sí. Però bueno, anirem fent aquest revival que igualment... El
revival.
També ens serveix per les notícies.
No, les notícies
i és que
també.
Algú ha fet quan passen les tonteries.
Si diem la notícia, no? És que algú ha fet. Això
si comencem per lleis avui?
Pas, anem. Sí, home, no, comencem per lleis sempre.
Vale.
Sí,
vale.
Sí. Dues lleis, a veure.
Pues, mira, avui comencem per una antiga, vale?
Però que està en vigor, això, encara?
Sí, sí, claro, totes estan en vigor. La llei diu així.
A veure.
Si aparece una ballena muerta en las costas británicas, ya no comencen bé,
no.
La cabeza es del rey. Sin embargo, la cola pertenece a la reina en el caso de que necesite los huesos para su corsé.
Ah.
¿Vale?
Oh, aquesta llei.
Imagina que arriba una balena, que no sé si usas, però les balenes... tot està planejat a la natura. Les balenes s'omflen molt. Quan arriben a la costa, normalment, arriben i ja fetes un globo.
Ah, sí?
Les balenes mortes. Sí. S'omflen molt i de sobte fan... Boom! I exploten, i tots els... I és veritat, eh? I
totes les restes, exploten?
Sí, sí, boom! Com un globo. I totes, això... les parts, pues, se'n van pel mar i s'acaben biodegradant, no? Però en el cas de que aparegui una balena quilòmetre zero, que s'acaba de morir, t'estan dient que a Gran Bretanya, tota la Gran Bretanya, la cabeza sempre és del rei.
Mira, jo que el cap sigui del rei és una cosa que pot ser absurd, però no em sorprèn. Ara, el tema de la reina és interessant.
Imagina't a la reina d'Anglaterra, no? De dir, no? S'aprofita tot aquí, eh? S'aprofita tot, xiquets.
Però què li hace falta? Un corsé? Pues vinga.
Un corsé. Venga, sáquenle los huesos a esta ballena para hacerle un corsé a la otra.
Però que no ves que han de ser enormes els ossos de la balena?
No s'aprofita tot, ja té vestits per dies. No, entenc?
Que no ho sé, és que no ho acabo d'entendre, eh?
Sí.
Un corsé, a veure, un corsé és batapeït.
Sí.
I els ossos, per a què són?
Mira, pues, no, per apretar el corsé, entenc.
Ah, per apretar.
Claro, com allò de les, com les anelles dels sostenidors que porten aquells garfios, si se solten.
I estic acostumat
a les sostenidors.
I això tenen les balenes a la cua?
Bueno, els ossos deuen ser suficientment durs, claro,
bueno.
Claro. Vale. Mira, te volia dir una altra de Londres,
va, vinga.
Però vull passar una més actual, perquè vull fer aquest contrast, no?
Vinga, va.
I llavors et diu que en Bahrein, que jo Bahrein només ho conec per lo de la Fórmula 1,
sí.
Mira que no sóc de cotxes, però pel
GP... Bueno, Bahrein, i que hi deu haver molta gent rica.
Sí, però és Qatar, per allí, Emiratos
sí,
Árabes...
Sí, tot, sí, tot allò, és per allí, sí.
No? Vale, pues en Bahrein, un doctor puede examinar los genitales de una mujer, pero tiene técnicamente prohibido mirar a ellos directamente durante el examen.
Ah.
Y solo puede ver su reflejo en un espejo. ¿Vale? O sigui, si està en una operació amb aquella senyora, té un problema a baix, no?
A baix.
I aquest senyor l'ha de curar, ¿vale? L'ha de curar. Però aquest senyor no pot mirar-la.
No.
Llavors, el que ha de fer aquest senyor és, amb la màscara, tenir el mirall...
Li posen un mirall.
Clar, li fiquen un mirall perquè li faci reflex a la vagina, no? O a lo que sigui allò que
té. A baix.
A baix.
Ja ho has dit bé.
I llavors... a través del reflex, com si estigués mirant des del retrovisor...
És un problema, això,
ell pot maniobrar, però no pot mirar directe al...
No, mira, dos problemes. Un, ja saps, els retrovisors que sempre et fiquen a baix...
Està més cerca de lo que parece.
Sí, o sigui, cuidao.
Exacte.
Si le pincho, me avisa.
Exacte.
Això una. I dos, depèn de com fiqui el mirall, funciona al revés, el reflex.
Exacte.
És a dir, quan tu tires la mà a la dreta, el mirall surt que va cap a l'esquerra.
Correcte.
Però quina absurditat és aquesta?
Pues mira,
si tu pots veure... Pues hi ha miralls d'alta definició, vull dir, s'acabarà veient igual.
Bueno, però ells directament no poden mirar els ulls.
I vols dir... A veure, que no, si ens escolta un ginecòleg de Dubai, ai, de Qatar, perdó... No, de...
On sigui, de Emiratos Árabes.
Sí, de per allí, o... que ens truqui i ens ho digui, un missatge de veu, 664-526-180, que es pot fer a nivell internacional.
Exacte.
Però vols dir que... tu no fiques el mirall i al final acabes mirant directe i punt. O sigui, és a dir, mentre estàs allí a baix, hi ha un inspector mirant els teus ulls a veure cap a on es dirigeixen,
bueno,
o què?
Entenc que deu haver el codi deontològic d'allí que diu que no pots mirar, no ho sé, però la llei diu que tu no pots mirar. Per què no es pot mirar? No ho sabem. Bueno, algo haurà passat.
Això és una llei que està en vigor, que, per desgràcia, i ara sí que un moment, deixem el riure, per desgràcia segueix en vigor... al segle XXI, ben entrats al segle XXI i d'altres, eh? Sí, i d'altres que aquestes zones... bueno, és igual. Hem parlat de lleis, dues lleis d'aquestes... Sí, el contrast ha estat bé, entre la cua de la balena i la reina i el corsé
I el
mirall,
no?
I el mirall per mirar a baix.
A baix.
A baix.
Ja està.
Molt bé. Vale, ara ja anem a les notícies.
Anem a les notícies.
Hi ha notícies de baix...
Sí, més o menys, sí.
Ah, sí, també hi ha...
Lo hacía terapia para, obro cometes, convertir, tanco cometes, a homosexuales, y 20 años después confiesa ser gay. ¡Bum!
¿Convertir o curar?
Claro, no, convertir a homosexuales, en plan, de dir,
no
sigueu desviats, no sigueu desviats,
set
gente de bien.
Vale.
Y 20 años después confiesa ser gay. McCrae...
Però igual s'hi va tornar, jo què sé...
Bueno, a lo millor de veure'ns tants, no sé, però jo, per molt que ens vegués, que em vegués, no m'hi tornaria. Vull dir que ja ho devia ser.
I tu no, però hi ha gent molt influenciable. Clar, jo què sé.
Entenc que sí.
Però bueno, jo total, em va curar algú?
Jo conec
bueno,
gent.
Curar, aviam.
Ricard.
El que ell deia de curar, que no és curar, eh?
Se me tirarà tothom a sobre.
No, però no ho diguis.
Sí.
No.
Jo conec gent que me penso que s'ha fet gay per moda.
Per moda?
I perquè no pillaven catxo. Bueno, això t'ho puc dir jo.
Bueno, però a veure, per moda es fan moltes coses, eh?
Jo crec, segur, vull dir, quasi ho podria afirmar,
bueno, però
que
això...
hi ha gent que conec que el meu
però
cercle
que
d'amistats...
Ho diu, però no ho és.
Home, sí, vull dir, després han fet la seva vida, però que al principi no ho eren i van dir, ai, cap on tirem.
Està de moda.
És la meva hipòtesi,
bueno, vale.
I a partir d'aquí...
Aquí ja queda.
Me podeu dir el que vulgueu, que us ignoraré amb molt de plaer.
Val.
Vinga, doncs el tal... Bueno, si vols te llegir la notícia.
Sí.
El tal McCrae Game fundó i liberó Hope for Holiness, que vol dir esperanza para tener los agujeros cerrados. Hole es agujero, Inés es menos, ¿no? Es esperanza para tener los agujeros cerrados.
Segur que vol dir això.
Sí. Sin agujero, esperanza sin agujero, ¿no? Un polémico grupo que opera en California y que busca a través de la terapia psicológica y de enseñanzas religiosas convertir a los homosexuales en heterosexuales. I dos dècades més tard se declaró gay.
Però no tenia res més a fer a la vida?
Pues sembla ser que no.
Perquè vagi a investigar, pagar, fer alguna altra cosa.
I devien pagar, com aquests de l'autobús, sí.
Tot,
saps?
La meitat de la gent només pense per a veure com et trauen els diners.
Diu, sí, però llavors el tio ha vist la llum i diu...
Ah, ara ha vist la llum,
ell
calla.
Ell diu, en una entrevista, era un fanático religioso que hirió a la gente. Hay algunos que intentaron suicidarse por mí y por las cosas que dije. Gente que conozco está en terapia ahora por mí. O sigui, llavors el tio ara està trist...
O sigui,
ha
donat feina amb uns altres, no?
Exacte,
si és que...
el tio està trist perquè diu, hòstia, la vaig liar i ara m'agrada que tinguin els forats oberts.
Bueno, va, a baix.
Ah, bueno, no he dit... No
a
és,
baix.
No és... Aquesta m'agrada.
M'agrada perquè per parlar de la zona ara podrem dir a baix. La zona de baix.
Jo crec que es pot haver...
No. La zona de baix m'agrada més.
Bueno, ja...
Ho trobo més...
Ja se m'anirà escapant de tant quan vagina o alguna cosa així.
La zona de baix.
Bueno, el cas és que l'altra notícia que m'agrada molt és... Ja saps que el món està molt espatllat ara des de...
Està fatal.
Des d'Instagram, des de xarxes socials...
Està fatal.
La gent té moltes depressions. Ojo lo que dic, i sóc consumidor d'Instagram. La gent, no feu cas del que passa a Instagram. Perquè jo he fet fotos de dies que eren una merda de dies i els hi he ficat filtros i semblava un dia de mitjans d'agost a 40.
Sí.
No feu cas del que passa a les xarxes socials.
Per cert, van enganxar amb una blogger, videoblogger...
És la que diré jo ara.
Ah, vale, a veure.
Ah, diu un fallo en un filtro en directo.
Ah, aquesta és la que anava a dir.
Ah, amigo. Destapa a una influencer adolescente de 58 anys.
Sí.
Vale, que això de...
Però són filtres superagressius, però...
Allò que diuen de que l'edat és un número, mira, em sembla molt bé. Però quan ni tens 58, adolescent potser ja no ets.
Clar, era un filtre d'aquells que ja es veu que la cara quede falsa. O sigui, que tots ho sabeu, els ulls, el nas i la boca, i tota la resta queda com un color homogeni.
Claro.
O sigui, val?
Bueno, com aquesta que va sortir de que et feia vell, de que et feia 50 anys
bueno,
vell,
sí,
no?
Això,
i
sí.
Tot,
vull no, però aquest és de jove, i clar, és complicat. O sigui, entenc que per les aplicacions és més fàcil fer-te vell que fer-te jove.
Claro, claro.
I clar, aquesta senyora amb 58 anys se va ficar un filtre, no per perdre 10 anys, no, per perdre en 40 d'anys.
Bueno, clar, home, si volies adolescent, diu, sí, i qui més, perquè, bueno, en 40 tindria 18.
Ja, però tu fixa't que 44, feia directes al YouTube o a les xarxes socials,
sí.
I de cop un dia en directe se li desconnecta el filtre i surt allí, yeah!
Hòstia.
Perdona que tenemos un problema técnico. Sí,
el problema técnico es que te has vuelto vieja, ¿no?
Es que pasa muy rápido el tiempo.
Sí, diu que se feia dir bueno, su alteza Kiao Biluo.
Però que la gent va quedar molt tocats. Que si li van donar de baixa de seguidors un munt de... O sigui, llavors per què estaves? Per la cara o pel que deia?
Bona pregunta. Bueno, suposo que quan te sents enganyat, no? Ja ho veus tot d'una altra forma. Per molt que sigui interessant.
Bueno, va, mira, acabem amb aquesta notícia. Jo crec que és una bona recomanació. No feu... O sigui, no us cregueu a cegues res del que surt a les xarxes
sí.
socials.
No,
sempre
no,
és millor contrastar-ho.
Sempre. No feu mai cas i no sigueu envejosos.
No, tens acudit, per cert?
Bueno, te puc dir el clàssic.
Venga, vamos.
Que te digui, diu que estos son dos mujeres.
Espera, va.
Diu que estos son dos mujeres que se encuentran y una dice a la otra y dice, oye, mira, diu, le he puesto gafas a mi hijo. Y la otra contesta, uy, diu, qué nombre más feo, ¿no?
Buena semana, Joel.
Buena semana, Ricard.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els seguidors.
Doncs apa, ja no t'explico com va això, que ja... Jo crec que ja portem rodatge, ja... Bueno,
ja no ens recordem del temps de vacances, ja.
No. Ja ha caigut molt lluny, això. Ja les escoles ja estan funcionant. Comencem setmana i obrim la finestra dels records.
Pues molt bé.
Que ens porta tradicions, o a llocs, o a èpoques que... A vegades hem oblidat, però molta gent que ens escolta, no. Molta gent li sona, eh?
Per exemple, avui parlarem de la Fira dels Tractes. La Fira dels Tractes, hi ha gent amb un bagatge d'anys a l'esquena que encara ho recorden. Per tant, vull dir, parlem-ne. I anem concretament a Organyà, que Organyà celebrava, a més de la Gran Fira de Sant Andreu, una altra a la qual se'n deia la Fira dels Tractes. Tenia unes connotacions especials que els nostres informants recorden i que fa que fos coneguda amb aquest nom, la Fira dels Tractes. En aquest dia hi acudia molt jovent, de manera especial aquelles noies que volien anar a servir alguna casa forta de la contrada, perquè també hi acudien aquells amos i mestresses que necessitaven minyona, i allí hi feien els tractes per saber quan guanyarien i parlaven entre elles de tot el que representava anar pel món. Diuen, i això és verídic, doncs la tradició de tota aquesta mena de fires o aplecs ens ho diu, ens ho ensenya, que aquelles que eren llogades, en arribar a la tarda, a l'hora del retorn, en lloc d'anar a casa dels pares, ja anaven a emprendre el camí vers el nou destí. És a dir, era una emigració de casa, un sortir de casa per anar a servir. Era la Fira dels Tractes. I després d'haver-se acomiadat els pares, els quals també es trobaven a la fira, i quan marxaven ja sabien a quina casa anava a servir la seva filla. I això, parlem de memòria de gent que encara viu avui. Ha canviat tant això que sembla mentida, no? Les meves informants continuen dient que, a més d'aquelles que cercaven feina de minyona, també hi acudien totes les noies que estaven en edat de mereixer. És a dir, en aquest dia esperaven trobar el galant que se'ls declarés o que el casamenter, amb aquest nom era conegut l'home que ha encarregat d'arreglar els casaments, doncs que arreglés el casament amb algun jove ric i ben plantat i així amb el futur matrimoni i estar tranquil·la i no calgui patir a la vida. Avui, veiem, no fa gaires dies, la setmana darrera d'agost, recordo que va sortir unes persones que denunciaven els seus marits perquè havien estat obligades a casar, a casar-se, vull dir, de joves o de tal. En canvi, abans era un fet tan habitual que per sort està superat.
Sí.
I avui han volgut recobrar aquesta Fira dels Tractes com a denúncia, com a sinònim de que no sols passi a d'altres països o amb gent d'altres indrets, sinó que també passava a casa nostra i era un fet habitual
és el que dius,
i els que buscaven era la col·locació.
I no fa massa temps.
Molt bé, i parlant del setembre que estem, la dicta d'avui ens diu malaltia setembral o bé llarga o bé mortal.
Caram. Doncs apa, gràcies, Joan.
A curar-se.
Arribem a la una, senyals horàries, darrera hora informativa, i després hi tornem al migdia a Lleida amb els bocins d'història, amb el Joan Ramon González, i a dos quarts de dues parlant d'esports a la radiografia.
La una a les 12 en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El líder de Ciudadanos ofrece a Pablo Casado un pacto para investir a Pedro Sánchez. Le plantea la abstención conjunta para evitar unas nuevas elecciones. Todo ello si Sánchez cumple determinadas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones, Ricardo Rodríguez?
Pues deliberadamente ausente durante semanas, Albert Rivera ha dado un giro de última hora y plantea al PP esa abstención conjunta a Pedro Sánchez siempre y cuando este recupere Navarra para el constitucionalismo, se comprometa a aplicar el 155 o revierta su política económica. La pelota está así en el tejado del presidente.
Si esos tres compromisos son asumibles, que creo que lo son para el Partido Popular, por lo que he podido hablar, y porque además los han defendido para ser justos siempre, creo que el señor Sánchez tiene que contestar y que tiene que decirnos si lo asume o si no lo asume.
El propio Sánchez, antes de que Rivera hiciera pública su propuesta, había pedido la abstención técnica del PP y de Ciudadanos para que se pudiera facilitar así su investidura.
Precisamente en una de las zonas más afectadas por el temporal de gota fría acaba de estar el presidente del gobierno en funciones. Pedro Sánchez ha prometido en la localidad almeriense de Níjar ayudas para todos los afectados. Verónica Ruiz.
El gobierno estudia declarar zonas catastróficas Almería, Murcia y Valencia. Por ahora se siguen evaluando daños. La peor parte en Andalucía se la ha llevado a Almería, con 2.000 hectáreas agrícolas echadas a perder. Pedro Sánchez asegura que no dejará sin ayudas a los vecinos y agricultores afectados.
Lo que sí que tengo que decirles es que no vamos a escatimar ningún recurso y que, desde luego, hasta que no acabe esta crisis de protección civil, que todavía no ha acabado, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el Ejército, continuará desplegado para garantizar lo más importante, que es la seguridad de todos y todas.
Sánchez ha aprovechado para pedir a Unidas Podemos que valore si por tercera vez va a decir que no a la investidura de un gobierno progresista o si se compromete con el país para evitar las elecciones del 10 de noviembre.
Un apunte más sobre los efectos del temporal. Te venimos contando esos 6 muertos que ha dejado este episodio de gota fría. Se busca un ciudadano holandés que era engullido por la corriente en una acequia en la localidad alicantina de Dolores. Y la última hora nos lleva también a esta provincia, en Alicante. Según ha confirmado la delegación del gobierno, la Guardia Civil busca a otro hombre que habría sido arrastrado por el agua cuando circulaba en un quad entre Daya Vieja y Daya Nueva, en la provincia de Alicante. ¿Qué más noticias están pasando, Marta Ruiz?
Pues que la Fiscalía ha elevado de abuso a agresión sexual la acusación contra los 6 procesados por violar a una menor de 14 años en Manresa en 2016. El fiscal sostiene que los acusados actuaron como una organización criminal haciendo uso de su superioridad numérica para intimidar a la víctima. Podrían enfrentarse hasta 15 años de cárcel. El juicio queda hoy visto para sentencia. 25.700 mujeres embarazadas recibieron ayuda de Red Madre a lo largo de 2018. Son 7.000 más que el año anterior. Y la ayuda de esta fundación fue determinante para que 9 de cada 10 madres en situación vulnerable, que ante la falta de ayudas públicas pudieron seguir adelante con su embarazo. Dalila, con 43 años, es una de ellas.
Eso, tomar la decisión de tener a la bebé fue eso, porque a lo mejor el padre ni quería ni no quería, pero no fue en ese momento un respaldo. Y para mí fue la decisión de tener a la criatura. Una preciosa niña, o sea, física y amorosa. Es una criatura hermosa.
Y este fin de semana 10 personas han muerto en las carreteras, entre ellos 3 peatones y un motorista. Ya son 759 los muertos en accidentes de tráfico en lo que va de año.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Es momento de ponerse en pie. España espera a los campeones del mundo de baloncesto.
Sí, es día para festejar el segundo mundial de baloncesto después de la victoria en Pekín contra Argentina. La comunicación que vamos a hacer es con el Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez para preguntar, David Jiménez, ¿a qué hora llega España, los campeones, y cuál es la agenda de la selección, David?
Pues están volando en el charter 2888 de Iberia y si nada va mal, pues pondrán los pies en Madrid a eso de las 4 de la tarde y será en el mismo aeropuerto de Barajas donde se den el primer baño de multitudes. No van a descansar nuestros campeones, visitarán por orden la Moncloa para reunirse con el presidente en funciones, Pedro Sánchez. A las 7:30 le reciben los Reyes en Zarzuela y luego el momento más esperado por los españoles, la celebración en Colón a eso de las 8:30, 9 de la noche. Día largo que termina con una cena con la Federación Española de Baloncesto.
Fútbol es día previo del inicio de la Liga de Campeones. Mañana el Barcelona juega en Dortmund, pendientes de si llega o no llega Leo Messi, que hoy se ha entrenado otra vez con el grupo. Vamos a saber en breve si le mete Valverde en la lista de convocados. Y el Valencia, recuerden, juega en Londres contra el Chelsea también mañana.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar el obsequio un tanto inesperado que el Papa Francisco ha hecho llegar al patriarca ortodoxo Bartolomé I y también las razones que lo han motivado.
Pues sí, se trata de un relicario con 9 pequeños fragmentos óseos del apóstol Pedro tomados de su tumba. El Papa ha explicado los motivos de este gesto en una carta que ha dirigido al patriarca Bartolomé. Se trata de confirmar visiblemente el camino hacia la unidad que las iglesias católica y ortodoxa han emprendido. El hecho de que estas reliquias del apóstol Pedro estén a partir de ahora junto a las de su hermano el apóstol Andrés en la sede de Constantinopla será un recordatorio y un estímulo constante para que las diferencias que puedan surgir entre católicos y ortodoxos no sean un obstáculo para nuestro testimonio común. Lo contamos y ampliamos en un ratito en El Espejo.
Este obsequio y muchas cosas más a partir de media hora aquí en El Espejo. Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estás informado.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i t'estem parlant des de les instal·lacions de la cadena COPE a Lleida i ens escoltes a través doncs, de la Seu d'Urgell, de Balaguer, de Lleida, a través de l'aplicació mòbil, tria l'emissora de Lleida, recorda, o a través de www.cope.es, també busca l'emissió en directe, però tria l'emissora de Lleida. Tot seguit, està amb nosaltres el Joan Ramon González, parlarem de bocins d'història, però abans, previsió meteorològica, darrera hora informativa, i a 2:15, la radiografia, on posem sobre la taula tot el referent al món dels esports. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Seguirem amb el cel ennuvolat a la província de Lleida i al Pirineu podrem tenir alguns ruixats en forma de tempesta durant les properes hores d'aquest dilluns. És una jornada de pocs canvis a les temperatures, 30 graus a Lleida i a Balaguer, 28 a la Seu d'Urgell, 27 a Tàrrega i 26 a Viella. El vent bufa de direcció variable, fluix en predomini de component est. Per demà dimarts tindrem el cel poc ennuvolat amb alguns núvols alts per tota la província de Lleida. Creixeran núvols d'evolució a zones de muntanya i a la zona del Pirineu podem tenir algun ruixat en forma de tempesta durant la tarda. Les temperatures pujaran en alguns punts. 31 graus de màxima tindrem a Lleida i a Balaguer, 29 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i 26 a Viella. El vent bufarà de direcció variable fluix durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Anem directe cap a l'actualitat informativa. Una darrera hora que ens arriba des de la ciutat de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Com ja ens havia avançat abans Ignasi Calvo, director del diari La Mañana, el govern municipal, l'equip de govern de l'Ajuntament de Lleida, d'Esquerra, Junts per Catalunya i Comú han quantificat en uns 175 milions d'euros el deute municipal sumant el de la paeria, el de l'EMU i el parc científic, xifra que suposa una ràtio d'endeutament del 106,76% sobre els ingressos corrents. Així mateix ha ressaltat que al juliol es va trobar que més del 70% del pressupost del 2019 ja estava executat amb partides exaurides en un 90% i fins i tot en un 100% i a més amb compromisos adquirits sense partida pressupostària. L'alcalde Miquel Puello considera que la situació econòmica és greu però no crítica i ha reconegut que limita la capacitat d'actuació municipal de l'actual i dels propers exercicis. En aquest sentit, la paeria emprendrà diferents actuacions per recuperar l'equilibri financer, tot i que Puello ha descartat un increment de la pressió fiscal a les famílies lleidatanes.
El que ens preocupa és la resta del mandat i no només això, sinó les perspectives de futur de la ciutat a 8 o 10 anys. Però no, no ens sentim hipotecats. A veure, ens sentim limitats, ens sentim que amb l'únic que no ens podem enfrontar és amb la realitat. Negar la realitat i sobretot negar la realitat d'una situació econòmica, com a vegades ha passat en aquesta ciutat, o negar la realitat d'una situació d'endeutament, només condueix a aquella imatge tradicional de xutar la pilota perquè continuï rodant. Nosaltres no xutem la pilota, nosaltres l'aturem i plantegem quines han de ser les jugades següents en forma de renegociació del deute, en forma d'optimització de la gestió, en forma de recerca d'ingressos. Aquesta és la nostra sensació.
Això ha passat fa uns minuts. Recordem que el govern municipal ha quantificat en 175 milions d'euros el deute actual de l'Ajuntament de Lleida, de la Paeria i dels seus organismes dependents, l'EMU i el Parc Científic i Tecnològic. Denúncia que es va trobar en partides del pressupost 2019 executades en un 90 i un 100% i en factures sense consignació als comptes. Nosaltres, tot seguit, fem una primera pausa i ja està amb nosaltres el Joan Ramon González.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
¿Sabes que el cuerpo absorbe entre 6 y 100 veces más cloro durante una ducha que bebiendo la misma cantidad? Conoce tu calidad del agua y cómo afecta a tu salud en lacalculadoradecorsa.com. Corsa, set de innovación.
Si ets dels que al matí pren un cafè sol i prou, no cal que vinguis. Si per dinar et menges un sandvitx envasat, no cal que vinguis. I si al cap de setmana agafes el primer que trobes a la nevera, no vinguis. Oh, sí! Vine i descobreix el plaer d'esmorzar, dinar o sopar a la Roca del Cor. Ara nova gerència. Fem esmorzars de forquilla a partir de les 9 del matí. Tenim menú diari i carta cada dia. I al cap de setmana, cargols, carn, peix a la brasa de llenya. La Roca del Cor. Carrer Alfred Parenya 56. 609-481-327.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, chavalote, amigo Uriarte.
¿Sois buenos copilotos?
Yo muy malo.
Yo soy muy bueno.
Excelencia en todo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Pierdo las llaves, el teléfono, las gafas. ¡Ish, qué memoria!
Toma The Memory. The Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, The Memory, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
A que adivino lo que vas a hacer el próximo curso mirando tu taza de café.
¿Veo algo?
¿Una beca de FP?
¿En serio?
Bueno, en realidad he visto la nueva convocatoria y sabía que te iba a interesar.
Si ya estás pensando en tu futuro, piensa en las becas de formación profesional de Fundación Repsol. Solicita la tuya antes del 16 de octubre en becasfp.fundación.com. FundaciónRepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del Quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Apa, que estem a dilluns tot el dia, eh? Tot el dia és dilluns i amb aquesta sintonia a poc anirem identificant que a qui hem de donar la benvinguda és el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia, Ricard. Sí, el Joan... sintonia que sí que té un...
Bueno,
sí,
no sé.
Encara me costa acostumar-me.
Sí, espera, t'has escoltat dos vegades, eh?
per això. Que... m'agrada, però me dona la sensació com una cosa més futurista, no? Que també
bueno,
està,
bueno,
no?
Bueno. Sí, sí. Amb el Joan Ramon González tenim com dos facetes amb ell. És a dir, el cap d'arqueologia de la Diputació de Lleida i avui parlem amb ell com a president de l'Associació Amics de la Seu Vella. No és que una cosa sigui diferent a l'altra, ni molt menys, és el mateix. Però és per allò que vam comentar al principi de la temporada, de que el tercer dilluns de cada mes, aquest any, el dedicarem ja segur a parlar de la Seu Vella per no deixar que es refredi tot el tema dels esforços que s'estan fent perquè un dia o altre doncs el turó de la Seu Vella sigui declarat Patrimoni Mundial de la Humanitat. I per això nosaltres, evidentment, quan hi hagi qualsevol informació de la Seu Vella i no cau en tercer dilluns de cada mes, la direm igual. Però anem a dedicar-hi nosaltres un cop al mes, que jo crec que és mínim, un cop al mes a la Seu Vella. Perquè tothom en parlem, tothom sí. Se'ns ha de posar els pals de punta quan tornes a la ciutat després d'estar uns dies fora. I sí que és veritat que et fa gràcia veure-la de lluny, però jo crec que, home, no diré que és la gran desconeguda, però jo crec que aprofundir bé amb la història, amb el perquè, amb les etapes que ha passat, tot plegat, crec que és bo anar-ho recordant, perquè tot i que ho hem dit alguna vegada, les gent són de memòria feble, jo sí, el primer.
Sí. No, és veritat, i el que farem en aquests programes monogràfics serà fer com un curs intensiu del turó de la Seu Vella.
Això.
Perquè, a fi de comptes, si expliquem intensivament les qualitats més destacades del turó de la Seu Vella, és, en essència, el que està en la candidatura que s'ha presentat perquè la UNESCO un dia reconegui el conjunt monumental del turó de la Seu Vella com a patrimoni mundial. I que hem de pensar que sempre estem més a prop per molt que portem ja de camí fet. I ara que es parla tant de camins i de la importància que té el camí, que és veritat, el camí és important, però també és important arribar al cim, no? I després saber tornar, això per descomptat.
Uh-huh. Per cert, aquest passat diumenge 15 de setembre es va realitzar una caminada que és una caminada especial perquè deixa fotografies increïbles, que és la caminada de Trenc d'Alba,
sí.
Que és la sortida des de la Seu Vella just quan el sol comença a il·luminar la cara sud o...
L'est,
bàsicament. L'est, tens raó.
L'est, si vols, sí. Bàsicament. Per
sí, sud-est,
sí, per descomptat.
De la Seu Vella.
Sí, sí, sí.
Són activitats que ja fa dies que estan al calendari, però que a poc hauríem de la població, la ciutadania, els moviments socials, anar-les reforçant.
Sí, a més
que caminar salut.
Sí, a més és una caminada que fem juntament en col·laboració dintre de Lleida Camina. Ara ja està feta, però bueno, també val la pena recordar-ho que ha hagut la col·laboració de Dona Balàcia, de l'Ateneu Popular de Ponent, de l'Associació de Veïns del Turó de Gardeny, de Turisme de Lleida a través del Castell Templer, i de la nova associació que vam parlar l'altre dia, dels amics del Castell... No, Associació Cultural Castell de Gardeny. Uh-huh. No són ni amics ni enemics, són associació cultural. Encara més surt la paraula amics de vegades, no? I és una sortida que, a part de tenir aquest encant que tu dius de ser la sortida del sol a Trenc d'Alba, uneix des de fa 3 anys els dos turons. I avui, ja que parlem de turons, crec que està bé que haguis començat fent referència a aquesta. Perquè, de fet, avui el que tenia per començar, on comença la Mare dels Ous, és precisament que tinguem un turó geològicament parlant, orogràficament parlant, com el de la Seu Vella. Imagineu-vos per un moment la plana de Lleida sense cases, sense horta, sense, per tant, Seu Vella, sense castell. Què hi hauria? Un riu al mig d'aquesta plana i un gran turó, apiramidat, així, punxegut, destacat en aquesta plana, i veritablement, d'alguna manera, ja marcaria en el paisatge com un referent, aquest turó. Sense res, sense que estigués ni campanars ni això, perquè és un turó gran. És probablement, bueno, probablement no, és el més gran que hi ha en tota el que diuen els geògrafs, la depressió nord-oriental de la Vall de l'Ebre, uh-huh. Que correspon a les planes del final del curs del Segre. És una manera planera de dir-ho. Aquestes planes estan formades geològicament pràcticament fa uns 30 milions d'anys que es van formar, és a dir, quan l'home encara ni estava projectat, però sí que feia temps que els dinosauris ja havien plegat. Per tant, és una època en la que havia altres bitxets per aquí, com per exemple s'ha trobat algun fòssil, com tortugues, cocodrils, perquè estava en una zona d'aiguamolls, i aquell David Esterri parla a vegades en la seva cançó, l'himne aquest nou que tenim per Lleida, de que soc de Ponent, parla dels aiguamolls, doncs és pensar que tota aquesta gran plana que tenim de Lleida fa 30 milions d'anys era el fons d'una gran depressió amb un mar que s'havia tancat definitivament i s'estava dessecant, i que les capes de terra que s'estaven formant al fons d'aquest mar estaven formades per argiles, i de vegades els riuets que venien de les muntanyes que llavors hi havia portaven sorres al fons d'aquests riuets, i que al solidificar-se aquestes sorres per la pressió, és com si fos un fang que se va quedant fort, van convertir-se en les arenisques, en els gresos actuals menys que tenim. Per tant, geològicament el terra, el subsol que tenim casa nostra és aquestes capes de margues o argiles alternades amb aquestes capes de gresos, de pedra, que és la pedra que s'utilitza per construir després els edificis més nobles. Aquesta pedra que, al deixar-la amb el temps, torna a convertir-se en el que és sorra. Uh-huh. Això es diu pedra sorrenca. Tenim aquest paisatge d'aquestes, això acaba de secar-se del tot.
Però això, després, això fa molts anys,
sí,
no?
30 milions d'anys, sí, exactament, sí. I comença llavors a produir-se un fenomen que és que la placa ibèrica en la que estem situats, aquesta península ibèrica, que és una placa independent tota la península, que està flotant a la deriva com tots els continents que s'estan movent, arriba un moment que xoca contra la placa europea, i al xocar-se se comença a produir, quan se xoquen, se produeix una elevació de los dos vèrtexs que origina els Pirineus. Al originar-se els Pirineus i la unió definitiva de la placa ibèrica a la placa europea, els Pirineus també comencen el seu procés d'erosió per les pluges i el vent, i se comencen a crear per aquestes pluges uns rius que comencen a baixar cap a aquesta plana que tenim aquí i comencen a erosionar aquesta plana. I a l'erosionar aquesta plana és quan s'instal·laran, pues, el riu Pallaresa, el riu Agorsana, el Segre, inclús els rius, aquests petitons que tenim, que venen d'un altre, que seria una mica el límit que hi havia d'aquesta depressió, que són els rius que venen de l'est, com poden ser el riu Set, la Femosa, el riu Sió. En fi, aquests rius erosionen. Erosionen vol dir que van menjant-se cada vegada en les pluges, que hem tingut inclús fa uns dies aquesta gota freda, sí, sí, com ha erosionat, sí, les terres del sud-est de la península ibèrica, pues, se porten terra, i si no hi ha vegetació encara més. Llavors, aquesta erosió és brutal. La plana de Lleida tenim un referent que és el Mont Meneu, aquesta muntanya que hi ha al sud de la comarca del Segrià, que tothom suposo que la té més o menys identificada, al sud de, quan passem el Pont Vell, es veu perfectament al sud, és una piràmide enorme que són quasi bé 600 metres d'alçada que té. Doncs hem de pensar que tota la plana de Lleida estava amb aquesta alçada de terra, és a dir, que tenim un munt de metres per sobre que s'ha anat erosionant i s'ha anat marxant. Amb aquestes erosions, evidentment, no marxa tot de cop, sinó que hi ha llocs en els que la terra aguanta més, resisteix més, perquè té capes més dures i l'erosió aguanta. Aquestes capes dures són gràcies a, pues, a que hi ha aquests elements de roques, que són les que enforteixen, que hem de pensar que són els fons d'antics rius, s'han perdut totes les vessants, s'ha quedat el fons, i aquest fons petrificat és el que fa de tapadora perquè no s'erosioni les marques que estan, uh-huh, a sota. On no hi ha aquestes capes dures, s'erosiona més fàcilment, i això fa que es converteixin en tossals, els famosos tossals i turons que tenim a la plana de Lleida. Aquests tossals tenim un arc al voltant de Lleida, començant pel tossal de la Nora, que està de Vilanova de la Barca i al Col·legi. Mm-hmm. Tenim després el tossal de Moradilla, que és per on surt el sol, precisament ara en aquestes dates, el dia que es fa...
Carretera de Barcelona.
Correcte, del qual ja hem parlat alguna vegada i podem tornar a parlar perquè
té un interès patrimonial. Sí, estàs enamorat d'aquest, tu.
Sí, per descomptat, un dia parlarem amb més calma. El tossal de les Canals, que estaria el turó dels, és a dir, el polígon dels Frares. Després, si seguim baixant, el de Pedrós potser és un dels que tenim més a prop, que està al Batàrrec, que és un dels que també té un perfil més característic. I passant a l'altre costat de riu, tindríem el tossal de Gardeny, i evidentment, bueno, podríem trobar tossalets més petits, com podria ser, pues, la zona del Puig Bordell, aquest que hem parlat a vegades, la batalla d'Ilerda, que teníem aquí a sobre dels estudis de la Copa.
Ah, sí, 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 sí.
O inclús el secà de Sant Pere, no deixa de ser un altre tossal. Sí, però bueno, el tossal per excel·lència, evidentment, és el tossal de la Seu Vella.
Riu-te'n, ha de fer una ruta per tossals ara que veig.
Ah, sí, és brutal.
N'hi ha, o sigui, n'hi ha bastants. El que passa és que els tenim allà el paisatge i sí, bueno, no pares de pensar-te.
No, no, clar, clar. I a més, els tossals, a part de que és aquest testimoni geològic brutal que tenim de la nostra història més recent, de la formació de la terra pròpiament dita, pel fet que són zones que estan aïllades i separades dels corrents d'aigua normalment de rec, i a vegades pels pendents tampoc no es fan, mantenen, si no estan construïts, com passa al turó de la Sovella, la vegetació característica del país, uh-huh, és a dir, la que tindríem,
correcte,
si no hi hagués rec, que és vegetació estepària, és a dir, timons, farigoles, totes aquestes plantes oloroses i poca cosa més. És a dir, que és un autèntic desert el que tindríem en aquest
arbres
territori.
Fruiters. Salvatges, no.
En absolut, exactament.
Això és la mà humana.
Sí, 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 tot això és el que ha fet l'home, i això és l'encant que té, que aprofitant el riu, precisament, s'ha aconseguit regar totes aquestes planes, però els tossals, una de dos, a vegades ara amb el gota a gota sí que algun s'ha pujat a regar-los, a vegades amb les facilitats que teníem ara en les màquines, els més petits s'han arrasat, s'han aplanat, però el turó de la Sovella, evidentment, per la seva grandària, ahir s'ha quedat. Llavors, era un referent en el paisatge que no deixés ser per tan atractiu, perquè que s'instal·lessin, els primers pobladors que tenim documentats clarament a la zona de Lleida, perquè anteriorment pels voltants hi hauria gent més antiga, que són los ilergetes, s'instal·larien aquí. Perquè a més té un altre avantatge, aquest tossal nostre, que és que està a la vora del riu mateix. És l'únic tossal de tots aquests que hem comentat que el riu Segre el fregue per baix. És a dir, si baixem pel turó de la Seu Vella directament cap al riu per la zona de Sant Joan, la vessant directa del turó se va al riu. El riu, de fet, fa un meandre...
Anava a dir que el riu abans passava més a prop de Sant Joan.
Sí, perquè la ciutat el que ha fet és anar-se-lo portant cap a fora, però si veiem en un planell el riu que ara arriba a la plana fa los meandres, aquestes esses característiques, al sortir de Granyena, podríem dir, el riu s'enfila cap al turó de la Sovella i a l'arribar al turó de la Sovella, evidentment, xoca contra ell i rebota i se'n va, pues, com el que fa actualment encara, no? Cap a les barques del Tòfol, se va cap a la zona de Copador i llavors fa ja l'altre esse que baixaria ja cap al Carràs, no? Per tant, el turó de la Sovella té aquest paper d'estar situat justament a la vora del riu i, per tant, aquesta referència en el paisatge, en el centre de la plana de Lleida, amb aquesta forma apiramidada, perquè hem de pensar que té, sí que té com tres terrasses. La més petita seria on està la llengua de serp actualment, que seria aquesta, un paleocanal d'aquestos antics, aquestes roques de gres, de lo que seria un torrente antiario. Després estaria la gran plana on està construïda la Seu Vella, que seria la roca del mig, i on està la part del Castell del Rei, que és la part més alta del turó, és la roca, el punt més alt encara de la ciutat de Lleida des del punt de vista geològic. Estem pràcticament a uns 250 metres sobre el nivell del mar allà dalt, és a dir, que no és que sigui gran cosa, però respecte a la ciutat són 100 metres, que és pràcticament el que té el tossal aquest. Un tossal que per la banda del Camp de Mar té uns pendents molt empinats, perquè és la banda nord. La banda nord normalment en aquests tossals no s'erosiona tant, perquè al no tenir tanta força al sol perquè té la zona d'Obaga, això passa al tossal de la Sovella, a tots els tossals de la plana, la poca vegetació que hi ha se manté, i al mantenir-se aquesta vegetació, quan plou no s'erosiona tant. Per les bandes sud, el sol crema més aquesta vegetació i el no haver tanta vegetació, quan plou menja més la terra, s'erosiona més, la vegetació acaba desapareixent. Hi ha alguns tossals que tenen un perfil brutal. Per una banda és una autèntica pendent suau per la banda nord, i per la banda sud fa uns autèntics, a vegades, pendents verticals. El de la Seu Vella, si ho mirem, traiem-li tot, és una mica el mateix. El que passa és que té aquests tres variants.
Bueno, clar, és que mirar-ho ara i eliminar tota la mà humana, sí, és un esforç, aquí és molt complicat, això, eh?
Però no deixa de ser, per tant, un tossal gran, el més gran que tenim, que té aquesta història, que es parla de la història de la geologia de l'entorn, i que, per tant, va ser un reclam per poder instal·lar una primera població, perquè, a més, estava precisament en aquesta vora del riu. I, a més, coincideix que si ens instal·lem en aquest tossal, i ja som homes, ja pensem en la mentalitat humana, i ens volem comunicar, el riu Segre és una via de comunicació de nord a sud perfecta. Per tant, de manera natural, des de l'Ebre cap al Pirineu, o al revés, el riu és una vall magnífica.
Clar. És que carreteres no n'hi havia.
Correcte. Però si volem anar des de la costa, des de, sigui de Tarragona o sigui de Barcelona, cap a la zona mitjana de l'Ebre, cap a la zona de Saragossa actual, normalment no te ficaràs per l'Ebre mateix, perquè és un riu bastant complicat. Llavors, què és més fàcil per fer un camí natural? Sí que has de passar la cordillera litoral i la prelitoral, però després, si vens de Barcelona, per exemple, passes la depressió de l'Anoia, el que és la comarca de l'Anoia. Si vens per Tarragona, un cop que has passat el Coll de l'Illa, doncs tens tota la Conca de Barberà, i després ja tens, si vens per la Conca de Barberà, doncs t'enfiles per les Garrigues, que són relativament suaus, perquè és la part sud, la part nord de les Garrigues, i si vens per la zona de Barcelona te trobes la plana d'Urgell, la gran plana d'Urgell, que és la plana més gran que té Catalunya. I de la plana d'Urgell pots passar seguint cap a l'oest la zona de la Llitera, que torna a ser plana, després que has passat l'altiplà de la Cerdera, que és petitet, i trobes los Monegres. Per tant, la via natural més fàcil d'anar caminant és plana d'Urgell, Llitera i els Monegres. Llavors, el punt on se creuen aquests dos punts naturals coincideixen precisament on està el turó de la Seu Vella. Per tant, el turó de la Seu Vella, un element referencial des del punt de vista geològic, un element referencial en el paisatge i un element magnífic perquè indica aquest punt de cruïlla de camins que serviria per la gent antigament com una autèntica brúixola, un autèntic referent en els seus camins que es feien a peu, evidentment. I, per tant, aquesta és la importància que té de base ja el turó de la Seu Vella. Sense construir res, eh?
Avui ens hem quedat sense temps, però si ara poguéssim agafar tota la construcció de la Seu Vella, treure-la i excavar, trobaríem restes d'algun assentament o no?
S'ha excavat ja tota la part de dalt, ja s'ha trobat el que s'ha de trobar, que ja parlarem en el propi programa, dedicat monogràficament, i en algunes zones sortirien moltes més coses encara, però encara queda per excavar molt.
Bueno.
Sí, sí. Però no tant com voldríem els arqueòlegs, perquè l'erosió i la destrucció de les pròpies ciutats ha fet més mal que d'altres llocs.
Doncs aquesta temporada coneixerem una mica més la Seu Vella. Avui hem començat parlant del turó, perquè és que al final jo crec que si no hagués hagut el turó, segur que la Seu Vella tal com la coneixem segur que no existiria, està clar.
Sí.
I ja sabeu, el tercer dilluns de cada mes parlarem exclusivament de la Seu Vella i quan se generi qualsevol notícia de la Seu Vella, evidentment, també ho farem.
Sí. Pues,
ho deixem aquí, Joan Ramon.
Ho deixem aquí, i aquest dia 19, convidats a la Seu Vella, que hi ha una activitat de Porta la teva cadira per parlar del feminisme
és
i l'esport
veritat,
a la pròpia Seu Vella. Hi ha una visiteta ràpida al claustre i una hora de xerrada al claustre, que és una activitat important que fan l'Associació Esportiva de Dones de Lleida i de Valàcia.
Sí, ho tenim. Gràcies, Joan Ramon.
Adéu a tots.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
¿Sabes que el cuerpo absorbe entre 6 y 100 veces más cloro durante una ducha que bebiendo la misma cantidad? Conoce tu calidad del agua y cómo afecta a tu salud en lacalculadoradecorsa.com. Corsa, set de innovación.
Si ets dels que al matí pren un cafè Sol i Prou, no cal que vinguis. Si per dinar et menges un sandvitx envaset, no cal que vinguis. I si al cap de setmana agafes el primer que trobes a la nevera, no vinguis. Oh, sí! Vine i descobreix el plaer d'esmorzar, dinar o sopar a la Roca del Cor. Ara nova gerència. Fem esmorzars de forquilla a partir de les 9 del matí. Tenim menú diari i carta cada dia. I al cap de setmana, cargols, carn, peix a la brasa de llenya. La Roca del Cor. Carrer Alfred Paranya 56. 609-481-327.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
A l'escola de... Els nadons des dels 3 mesos fins a nois i noies de 19 anys adquireixen un segon idioma. Viu l'experiència al costat del teu nadó i obre-li el món per al demà. Matrícula oberta. Apunta't al carrer Magí Morera número 20 o al telèfon 637-498-690 i descobreix el mètode d'ensenyament únic Helen Doron English Lleida, where children come first.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Convertido en esclavo por la envidia de sus hermanos, su fortaleza y honestidad,
yo jamás te traicionaría,
le hicieron libre.
Todo mi pueblo respetará tus órdenes.
Martin Landau, Ben Kingsley, Mónica Bellucci.
Quiero que le condenes a muerte.
José, el viernes a las 10:30 de la noche, Fe en el cine, en 13.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada. Y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo. Y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Por mi profesión he viajado mucho, por eso sé reconocer un buen viaje como los del programa Viajeros más 60 años de Viajes El Corte Inglés. Precios especiales y pensión completa. Reserva ya las mejores plazas y hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros en tu próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros. Ah, y recuerda que Viajes El Corte Inglés es una agencia acreditada para la venta de inserso.
Viajes El Corte Inglés para los mayores viajeros.
Doncs apa, que parlem d'esports, com sempre ho farem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Facis el que facis, segueix les teves passions. Segueix les teves emocions. Segueix els teus impulsos. Però si has de triar cotxe, segueix el teu cervell. Ell et portarà el Hyundai i20 millor equipat. Sens dubte, l'opció més intel·ligent. Nou Hyundai i20. Segueix el teu cervell. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Esports.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Esports.
Doncs apa, que anem directes cap a les 2 de la tarda, unim la radiografia a la nostra tertúlia d'esports amb un cap de setmana, jo crec que globalment amb bones notícies, però això m'ho diran els amics que tinc asseguts a taula. Vanessa Ortega, presidenta del Balàfia Volley, què tal, bon dia?
Bon dia, Ricard.
Xavi Pérez, president d'honor de la FECOL, què tal, bon dia?
Bon dia.
I cap d'esports del diari La Mañana, Albert Escuer, què tal, bon dia?
Hola, bones.
Com esteu?
Bé.
Jo congestionat.
Estàs congestionat, però...
Però més enllà d'això, conscient i orientado i content per un bon cap de setmana.
Molt bé. Escolta, ara parlarem de moltes coses. Deixeu-me que comenci per una. Motor. Deixeu-me que comenci per...
Però parlant del Rossi.
No, del Marc. Del Marc. És potser de les poques vegades que l'he vist celebrar amb ràbia. O sigui, amb ràbia bona, però vull dir, allò que se li notava, que volia fer-ho, no? que volia fer-ho. Perquè tal com anava la cursa no tenia res a arriscar, o sigui, no tenia per què arriscar. En un segon li anava bé, sí que és veritat que porta dos curses quedant segon i a l'última volta, però clar, després de l'incident amb Valentino el dissabte... que corrien on corrien i tota la història, veig que, escolta, pues jo pujo, si m'han de xiular, que em xiluin a dalt, al número 1.
Però aquesta victòria... si no, no seria Márquez.
Sí, aquesta victòria té molts missatges, molts, com tu dius. No?
No, ell mateix ho va dir després en declaracions a la premsa, no? Que evidentment el que va passar dissabte...
Que és que no s'entén, tampoc.
Que per cert, algun dia algú també... Dèiem que a les universitats de psicologia esportiva s'estudiarà què li va passar al Lleida Esportiu l'any passat per no fer playoff. Jo crec que també s'haurà d'estudiar què collons li passa pel cap al Valentino Rossi.
Sí, sí, sí.
Perquè un mite, que és un mite, és una llegenda, acabarà com el Rosari de l'Aurora.
No necessite fer això.
No necessite fer aquestes
tonteries. Aquest teatre i tot això que fa.
No necessite.
És que, a més, el Valentino ha sigut referent del motociclisme a nivell mundial.
I ho és,
però...
Cada cop menys, però perquè fot unes coses que dius, és que no tens cap necessitat, assumeix que tens 40 tacos. Que ole tu, però amb 40 tacos estàvem en un mundial de MotoGP i lluitant, però assumeix que hi ha tios que van més ràpid que
però
tu.
És que això el Márquez ho ha dit moltes vegades. Jo firmaria per estar amb 40 anys al nivell que està el Valentino Rossi.
Va fer quart ahir, vull dir que...
Això és la bomba.
No, sí. El problema és que aquest noi no ha digerit encara doncs, que això, que hi ha gent millor que ell ara.
Poca broma que això ve de lluny, ve de fa...
Sí, home, clar, que ve de Malàcia, de la
famosa
patada a Malàcia.
Per això dic que la victòria té molts missatges. Content per la victòria, content per com va guanyar, content per el que va passar amb el Rossi, content perquè amb no, els propers
les dues pròximes curses
podria ser campió ja, vull dir que...
Té 90, curiosament, el mateix número que porta, 93 punts d'avantatge.
Avui llegia, no?, als diaris que deia, honestament, l'únic que pot perdre el Mundial
ara sí. Ara sí,
a veure, i amb un accident.
Exacte, no. Que ja
sí,
està.
És que fins i tot anar fent un setè, un sisè, un cinquè, un quart, un vuitè, i que d'obvi ho guanyés tot.
Clar. Sí, clar, és que sempre és un tema que... Si quan mirem matemàticament és que vol dir que l'altre ho guanya tot, perquè si no, ja, llavors ja... A veure, ho té francament bé.
Ho té afilerat i només un accident, toquem fusta, i un accident greu que el deixes fora de les 6-7 curses que puguin faltar, el deixaria sense Mundial.
Llevat del dia que va caure, recordem que quan no li ha anat bé la cursa ha fet segon aquest any, és que clar, quan no li ha anat bé ha quedat segon i quan li ha anat bé ha quedat primer.
I és raro perquè a més va caure al circuit seu.
Sí, correcte, que es va emprenyar bastant amb ell mateix.
Perquè ahir sortia cinquè, no?
Sí.
Bueno,
sí,
després de l'incident de Rossi, per això sortia cinquè.
Sí, perquè jo la vaig veure i estava per fer primer-segon.
Vamos.
Cinquella volta, anava a primer-segon, tenint en compte que la onda no va del tot bé, perquè ahir...
No va tot bé. El meu derbi paleta, sí. No se pot menjar. No.
Fixa't que les 5 primeres motos ahir són Yamaha, sí. Menys la seva, que es cola allí. Per tant, la onda no va del tot bé, no va malament. Però és que el Marc li posa un plus.
Però és que aquí hi ha les Yamaha, hi ha les Suzuki, hi ha les Honda,
I el
les Aprilia, i hi ha la Honda de Marc Márquez.
Sí, correcte.
Que menja part a tots els nivells.
També tens raó.
Perquè és cert que Lorenzo una altra cursa,
Lorenzo és perquè físicament està
complet. Honda oficial una altra cursa i tal, però el binomi aquest, Repsol, Honda, Márquez, doncs aquest any...
No, a més, Márquez s'ha adaptat molt bé a la moto.
Resultat relativament bo per Àlex Márquez, també.
Sí, home, sí.
Ull, perquè l'any que van celebrar els dos, que eren campions del món, vam dir, bueno, això no ho tornarem a veure.
Oh, mira.
Ull... Ull, bueno, perquè no, no. Àlex li costarà més.
Costarà més, si té una mica de sort l'ha de guanyar.
L'ha de guanyar, però vull dir que ull, que és que això ja seria la pera. Em perdó. Molt bé, escolta, anem directes cap al cap de setmana. Ara parlarem de bàsquet i d'altres històries, però va arribar la primera victòria del Lleida Esportiu a casa. Bueno, segon partit. I davant d'un filial, com diu l'Albert Square, que...
Sempre és important.
Se'ls ha de treure de sobre ràpid.
No, és veritat, s'ha de treure ràpid. I per mi ahir hi ha diverses coses per analitzar, no? La primera és que ja tenim lateral esquerre, o sigui, amb qui té que jugar, però, o sigui, invents amb graciosa, no coses rares. I després, una part fluixa, que per mi la primera, però... perquè marquem el minut 39, tampoc no marquem d'això, i no tirem a porteria, la primera vegada que tirem a porteria fem gol.
Quin gol, sí.
I l'altra, la segona part, sí que és veritat que van jugar molt millor que l'Espanyol. L'Espanyol també s'haurà de fer mirar, perquè tal com està, tampoc no està per tirar coets, tampoc.
Va sortir Josimar de revulsiu.
Sí. Bueno, però... aquí Lleida, però tampoc, no.
Sí, exacte, tu has dit, com aquí Lleida en el 90% de les seves actuacions. Sí,
bueno,
sí.
Però a veure, Lleida ha millorat globalment el joc?
Jo la segona part m'hi va agradar, sincerament. Vam atacar més, vam tindre més profunditat, per mi li falta un delanter centre com Déu mane, però bueno, i després defensivament... no es pot fer les pífies que se'n van a darrere, perquè que et faguin un gol al minut de descompte, vale, però va haver-hi dos o tres, un pal d'en Vells, i dos o tres cantades que dius, bueno, doncs, perquè Déu no ha volgut, no ha d'entrat.
Jo crec que ara l'important és sumar.
Exacte.
Està amb 9 punts de 12.
No.
És evidentment. És la bomba. Havent vist els 4 partits de Lliga Esportiu, tenir 9 punts és la bomba. Passa que té... ja sé que és un típic tòpic, però és que és cert, vull dir...
Hi ha moltes creences.
Esperem que encara tingui molt marge de millora, perquè defensivament és el que diu el Xavi, sembla que la situació està controlada, però d'un no res te foten un pal i un gol, en un partit que tens controlat, perquè és que l'Espanyol tampoc ha arribat.
No va tirar.
No van arribar. Però, hòstia, tanques els ulls, els obres, un pal i un gol, i dius, com pot ser que aquesta gent hagin fotut un pal i un gol si no han passat el mig del camp, no han fet 3 passades seguides. Sí, és un filial, tenen qualitat,
sí,
però els filials... jo sempre ho dic, a inici de temporada, per què? Perquè hi ha molts jugadors que són juvenils. El pas de juvenil a sènior de primer any...
Sí, s'han d'adaptar.
Sí, juvenil divisió d'honor, jo he vist el Lleida Esportiu, hi ha equips amb molta qualitat, però no és el mateix el central del Barça que el central de l'Egea. O sigui, aquí ja jugues amb tios de 30 anys, baquetejats, que ja és una altra història. I això, els juvenils, doncs, precisament per això, a la majoria, tret d'algunes excepcions, com el Villarreal, però que aquí ja hi ha molts... que ja no són juvenils, sinó que són senyors de segon i fins i tot tercer any, els hi costa engegar. Però l'Espanyol ahir no et va fer res, perquè no et va fer res. I tu, tot i no patir gaire, treus els 2 punts amb un gol a peu parat d'Oriol des de 30 metres.
Sí, sí.
Jo crec que aquí el porter pot fer bastant més.
Si no s'espera,
I després amb
Joanet,
una...
Joanet, una altra vegada, no?
Joanet,
una altra vegada.
I després una genialitat, amb assistència amb Canyo de Marc Martínez, i el Joanet, que es fica nerviosíssim davant del porter i fa que l'obre a la dreta, a l'esquerra, per aquí, per allí, pam, i marca, i s'estrena.
I l'altre és el Marc Martínez, que no se'l constipi, perquè al mig del camp...
Bueno, té benzina per 60 minuts, però els 60 minuts que ens dona, doncs, bueno...
Bueno, això us anava a preguntar, si amb 4 partits hi ha jugadors que dius, vale, aquest sí, aquest ha de jugar aquí.
Sí, però que sí, lateral esquerre té que jugar.
Sí, bueno, però això està clar. Jo crec que la defensa està hiper mega super ultra definida.
Vull dir, però no l'està canviant, no?
No, ara ja no. Són faves contades, Ruiz, Trinyes, Luso, Oriol.
Sí.
El doble pivot, Adri León i Marc Martínez, crec que també són insubstituïbles.
Sí.
I a partir d'aquí, Joanet ha aparegut, especial West Star,
sí.
I no marxa d'aquí ni al lleixiu. Mm-hmm.
Bueno,
bueno, i benvingut sigui.
Raül jugué sempre també, Abel Molinero.
I Abel també va jugar bé.
És un jugador que te pot aportar coses, i potser una mica la decepció de Ceder Díez, que te venia com el nou titular. I...
sí, per mi és...
bueno, però clar, és que venien de
mica...
Pedro i Ortuño.
Venien
de dos tios que havien fotut 30 gols.
Clar. Escolteu-me, que ara tenim connexió telefònica amb el president del club de bàsquet Pardinyes, perquè aquest cap de setmana s'ha jugat al Barris Nord la Final Four de la Lliga Catalana, i no sé si com a sorpresa o no, Al final se l'han dut el Pardiñas. Jordi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Escolta, primer de tot, enhorabona.
Merci.
Escolta, ara sí, que no ens escolta ningú. Sorpresa o no sorpresa?
Home, evidentment. Vull dir, no ens esperàvem. Però, bueno, els partits han de jugar. I, bueno, content, sobretot, pues, pels jugadors i Costany, pues, a veure, s'ha de dir que és pretemporada, no tothom ha tret les seves cartes, vull dir, el Barça també venia els seus jugadors bons, pues, que havien estat jugant també el dia anterior, però bueno, escolta, ens han ficat a la final i bueno, han pogut treure endavant.
Bueno, Barça, Girona, Prat, Prat és ex...
Leport,
per tant, bueno, escolta, algo s'haurà fet bé, eh?
Sí, bueno, ja et dic, a veure, hi ha un mag que es diu Gerard Encuentra que pues, cada any me sorprèn i fa molts anys que el conec. I ja et dic, estic supercontent pues, amb les nostres limitacions pues, que puguem trobar pues, equips que puguem almenys competir en clubs pues, d'aquestes magnituds, no?, i d'aquests pressupostos.
Clar, a nivell esportiu, suposo que no canvia gaire la planificació de la temporada, però a nivell social sí que és un impuls, això, perquè ara sou visibles i podeu seguir amb la campanya doncs, d'abonaments i fer-vos més visibles.
Sí, sí. La frase és que més han de fer els jugadors, no?, per treure els abonos perquè els puguin anar a veure, vull dir... és que no ens donem compte, però, vamos, això és històric. Vull dir, un club, estem parlant d'un club de barri, del Pardiñas, que sigui campió de la Lliga Catalana a l'Alep, i és que ja... El que sorprèn ja és que estigui a l'Alep. Però a part de jugar pues, amb aquests equipassos, vull dir... Des d'aquí aprofitant, pues, demanar a la gent que vingui, que ens ho passarem molt bé. Perquè hi ha partits vibrants i la gent que va vindre ahir s'ho va passar molt bé.
Jordi, t'he de preguntar també pel tema econòmic, per entendre'ns. Hores d'ara, la Lliga quan comenceu?
Dissabte de torn, bueno, del Barça. El dissabte a les 6:30.
Aquest dissabte comenceu la Lliga, aquest proper dissabte ja?
Aquest dissabte ja comencem aquí a Barris Nord contra el Barça, ja la primera a la frente.
Dissabte 21. Tenim garanties per afrontar tota la temporada?
Sí, a veure, d'algun puesto sortiran, però ja està el tema econòmic que està tancat i bueno, també estarem pues, reunions pues, en Fundació i després... també estem treballant en sponsors pues, més petits i també, sobretot, esperant pues, el que has dit tu, no?, que el guanyar aquesta Lliga Catalana pues, també animi a la gent a treure's l'abono, que ja t'he dit, són uns treus superpopulars i és perquè volem que tothom vingui a barris.
Bueno, jo voldria primer felicitar-vos i després dir, teniu plantilla tancada o esperes alguna incorporació més?
No, ens falta un interior. Si us doneu compte, aquests partits hem jugat sense l'únic interior que teníem, que és la Mine, que està lesionat del genoll. I necessitem pues, un altre jugador gros al cantó de la Mine.
I és preocupant, lo de la Mine, Jordi?
No, en principi no. Hem de fer la foto, com dic jo, però en principi té una mica de líquid al genoll i, bueno, esperem que no sigui res greu. No. Si beneficis han comentat que tampoc sembla que no serà una cosa molt greu, però, bueno, ja se sap, hi ha molta càrrega amb aquestos... La pretemporada, cada dia s'entrena, partits, i, bueno, pues, la càrrega pues, se nota.
I la Lliga Catalana, a part de la foto, la copa, l'alegria, aquí, toquem plafoll o no?
Us donen diners, vamos.
Que si trinquem alguna cosa, vaja, per guanyar la Lliga Catalana.
Ja em penso igual.
O sigui, no hi ha premi econòmic?
No.
Hi ha una copa.
Estem fatal, no? Vaja, no ho sé.
Bueno, ja havies anat bé, ja.
És un al·licient més, dic jo, no sé.
És que és tremendo perquè és una lliga catalana, l'EP conjunta, que només hi ha un Leport,
que és el que demana l'organització i ser el coanfitrió, que és el Força Lleida, que no la jugue. Tres equips que són plata o baixats d'or. I els tontets, entre cometes, que acaben de pujar d'Eva, patapim, patapam, patapum, pam, pam. És tremendo. És el que deia el Jordi abans, que ens passa molt amb el llista, i jo crec que ens comença a passar amb el bàsquet pardinyes, i és que no som conscients del que està fent aquest.
No, això està clar. Està bé, Jordi, que haguis dit, recordem que al final som un club de barri, que això no és despectiu, sinó que crec que magnifica, al contrari.
Sí, vull dir, ja t'ho dic, em pressuposa en il·lusió, som el número 1, i en carinyo també. I això val més que les pessetes, ja t'ho dic. Són uns jugadors que disfruten jugant, vull dir, si algú va venir, és que els veus que disfruten. I quan tu jugues a algú i disfrutes, és un altre món, jugues molt millor. Vas a disfrutar i a la fi al cap, vull dir, no ens sortirà cap Gasol o cap Navarro, no? Però bueno, almenys si disfruten juguen millor i a part, pues, torno a dir, és que tenim un entrenador que és molt bo, és molt bo.
Jordi, soc la Vanessa, felicitats. De pressi a pressi, me n'alegro moltíssim, ho saps, i l'única cosa que està molt bé que tregueu pit de que sou un club de barri, però potser també us heu de creure una mica que sou importants, que heu fet molta història i que també heu de tenir els pous a terra, que és com tu dius, que ara comença la temporada i que poquet a poquet.
I tant. Vull dir, ho tenim clar. Si nosaltres sempre parlem que és una pretemporada, evidentment, pues, això no ens ho trau ningú. Vull dir que el títol aquest no el trau ningú i lo serio comença ara, i el serio comença el dissabte i bueno, ja intentar, pues, lo que sempre hem dit, a mantenir la categoria.
Clar que sí.
I que després d'aquesta Lliga Catalana doncs us esperaran a tot arreu, Jordi.
Sí, també.
Però ja no sou el Pardinyes que acabé de pujar d'Eva, sinó que sou el Pardinyes que ha guanyat la Lliga Catalana, s'ha petat al Girona, que és un dels equips cridats a lluitar per l'ascens, el Barça B, que en principi doncs també és un dels bons equips, el Prat, que és un altre dels bons equips. Vull dir que també té danys col·laterals, això de la Lliga Catalana.
Que ara vas de favorit, o sigui que...
Bueno, evidentment, pues sí, però jo crec que amb aquestes alçades, els scoutings que n'hi ha i tal, i el nivell d'entrenadors que ja hi ha a la plata, jo crec que també algo de respecte teníem, però bueno, el que diu vosaltres, al guanyar aquí, pues li donaran una volta més a seguir-nos.
Doncs Jordi Mauri, president del Club de Bàsquet Pardinyes, ja ho hem dit, escolta, enhorabona, la veritat és que a disfrutar-ho, jo suposo que haurà de passar temps perquè la gent digui, caram, ojo el que van arribar a fer, però bueno, de moment a gaudir-ho i preparats, esteu a 6 dies de l'estrena a la Lliga, evidentment aquesta temporada et convidarem i parlarem amb tu pel dia a dia del Club de Bàsquet Pardinyes. Jordi, gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Per cert, ara que estàvem parlant de bàsquet, bueno, això ja ens cau lluny, però déu-n'hi-do el Mundial de Bàsquet, al final.
Bueno, ens cau lluny, no? Tenim un lleidatà, no?
Bueno, sí,
Pierre Oriola, no?
I un Andorra format aquí.
I un altre doctor, també, vull dir...
Però déu-n'hi-do, o sigui, el dia d'Austràlia sí que, a més, com que ho van fer al migdia i ho van fer per COPE, ho vaig estar seguint, les dues pròrrogues, que allí va anar molt just, però a partir d'allí, escolta, el dia de la final va que no va perillar en cap moment,
Supercampions.
Bueno, molt superiors a Argentina.
És un equiparro, per això.
Bueno, però Argentina té molt mèrit, Argentina té molt mèrit,
És que jo crec que la final Espanya-Argentina és una sorpresa.
Sí.
O sigui, ni Espanya ni Argentina sobre el paper...
Eren els favorits.
Vols dir, Espanya té un equip,
No hi ha Pau Gasol, no hi ha Brines, no hi ha
Mirotic... Bueno, però falta de Pau i el Marc.
Ibaka. No, sí, però vull dir que...
Havia quatre jugadors...
Que no és l'Espanya, sí, vale, hi ha Rudi, hi ha Riqui, hi ha Llull, hi ha Marc Gasol...
Havia un cinc inicial que era de NBA, també,
I després, a veure, tu mira les rotacions, Quino Colom...
No, sí. A veure, havia uns titulars.
Res,
sí.
I veiran, res, vull dir, ha tirat tot el Mundial en 9 tios. Vull dir, home, si era una de les...
No, Argentina en 8. Potents,
però
Argentina,
no era favorit.
Argentina en 8 ha tirat. Que tampoc...
Machola,
està jugant d'escola.
Ah, escola, 39 minuts per partit en 39
anys.
39
anys.
És brutal.
Sí, sí.
El Mundial se guanya, jo crec que...
Contra Sèrbia.
Contra Austràlia.
Jo crec que es guanya contra Sèrbia.
A la prèvia i contra Sèrbia, que és un partit en el que marques postura i dius, ostres, quieto.
Guanyar Sèrbia...
Ojo, que ets.
Sí, sí, sí.
A més, ho diu l'entrenador de Sèrbia, diu... És que els espanyols sempre feien igual, eh? Sempre no van mai de favorit i després guanyen.
Això és el guai, com el Pardinyes.
Exacte.
Vanessa, escolta, igual que el bàsquet, he vist que comença... Esclar, és que mirava el calendari i pensava que estava lluny, no? Si és que avui som dia 16 ja de setembre. Per tant, vosaltres, el vòlei, comenceu lliga també ja?
Lliga catalana diumenge, juguem la prèvia a Torredembarra i si la passem, doncs jugarem
Final Four.
A
on es juga?
No ho sabem
on se jugarà, no se sap encara. No.
Aquí tampoc trinqueu per guanyar la Lliga Catalana.
No.
Però van a Torre de Barra, van a la platja.
És que...
Se'n van.
Clar, bueno, tu fixa't, però us genera unes despeses.
Sí, clar. Clar.
Però és que el futbol sí. Ja.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
El futbol, la Copa Catalunya, tu, eliminatòria que passes, és caix.
Caix.
Oi, Copa del Rei també.
I al final, no, però, sí, però el Copa del Rei parlem d'una altra història, Federació Espanyola. Estem parlant de Lliga Catalana, que és Copa Catalunya, que és algo que el Balafi ha guanyat i que el Pardinyes ha guanyat i que el Força Lleida en el seu moment i Lleida Bàsquetbol. Ostres, no sé, el futbol té molts defectes.
Per això li deia el
Jordi, però econòmicament...
Com a mínim, escolta, el que guanya...
Ho remenen bastant millor que la resta d'esports. Sí. Perquè no té sentit que a tu guanyar un títol te suposi pasta.
És igual, ja ho he dit moltes vegades.
És que al final...
Un àrbitre que arbitra infantils a futbol guanya com guanya un àrbitre de voleibol a Superliga 2.
Sí, la part econòmica sí.
Ja només amb això ja és que...
Però estic d'acord amb el que diu l'Albert. Al final és potser la màxima competició que pot organitzar la Federació Catalana.
Estàs obligat a jugar-la. Estàs obligat.
Estàs obligat, a més. Imagina't.
L'has de cuidar, hòstia.
És que, no parlem de grans sumes, però... Però és el que dius, que no et costi diners. Del Club
de la té que anar-hi a Torredembarra, això són unes despeses.
Sí,
clar. No te donen res, escolta, vaig a jugar una competició amb un quart de quartos.
Si caus a la final...
Al futbol.
No tens ni la fama, ni les despeses tens igual,
no? Jo ja t'he dit que no anem de favorits. L'any passat la van guanyar, però la van guanyar també com el Pardinyes, que ningú s'ho esperava que la guanyaríem nosaltres.
Bueno,
la van guanyar de carambola per un partit...
El Lleida Llista tampoc s'esperava ningú que guanyés la segona vegada a la Copa Cers i mira.
Que jo no poso pressió perquè aquest any tenim renovació absoluta de la plantilla i és un any de transició i treballem amb un projecte de 2-3 anys, vull dir que ara amb calma.
Molt bé. El que és important és després la Lliga.
Sí, 5 d'octubre.
Mantenir fins a l'octubre, ens n'hem d'anar. Molt bé. Plantilla tancada?
Sí.
Sí. No sé, és que no sé com funciona. Hi ha finestres també de fitxatges aquí?
Fins al febrer.
Ah, fins al febrer podeu fitxar?
Sí, pots fitxar sempre.
Que llarg, massa. Tal com ha anat el futbol, no, és massa llarga.
Pots fitxar sempre. El que passa que si haguessis d'anar en una fase d'ascens, només compten les fitxes abans del febrer.
Ah, vale. Ens queden 3 minuts. Una tonteria, perquè la setmana passada va estar amb nosaltres el president de l'Atlètic Lleida. Bueno, sí, ja veurem com va evolucionant tot plegat. Lió amb l'Ajuntament d'Almacelles. Que semblava que està...
L'Atlètic Lleida és una cosa que...
Bueno, l'EFAC, vaja. Correcte, sí. El futur Atlètic Lleida, que encara és EFAC.
Ara m'agrades.
Semblava que tot estava parlat i coordinat i ens entenem, però, bueno, llegia el diari La Mañana que no, que estan traient fins i tot les tanques de publicitat i que no s'acaben d'entendre.
Bueno, aquí hi ha un rerefons polític.
Sí, no, ja ho sé que en 2 minuts no hi som a temps, però...
Però bueno, en resum, l'Ajuntament considera doncs, que les tanques publicitàries són pel primer equip i el primer equip no juga a Almacelles, en la qual cosa les restira de l'estadi municipal. L'EFAC Almacelles diu que no, que són per la base, que les tornin a ficar, i l'Ajuntament diu, vale, si me demostres que són per la base, les tornaré a ficar.
Però té base, a hores d'ara, l'EFAC?
Sí, evidentment que té base. Clar que té base.
No, però no pensava que l'havia traspassat cap al Almacelles, que recordem que el Almacelles és de dos clubs de futbol.
Una cosa és l'Almacelles Atlètic, que és el que agafarà el relleu precisament dels equips de base de l'EFAC Almacelles, i una cosa és l'EFAC Almacelles.
Agafarà, que no ha agafat encara.
Hi ha un conveni de col·laboració signat aquesta temporada precisament per això. La veritat de tot plegat no la sabrem mai.
Clar, bueno, sí.
No sabrem mai qui va pelar Kennedy, doncs tampoc sabrem mai què va passar amb Almacelles.
El món del futbol ens estem acostumant a no saber mai res, eh? Fixeu-vos, eh?
També et dic una cosa, segons quines coses, millor no saber.
Bueno, sí.
Exacte.
Javi?
Ja tens raó.
No, sí, perquè al final t'agafa mal de ventre, mal de queixar, sí.
No.
El tema és que hi ha un lío allí, jo crec que absolutament innecessari, però que, bueno...
però ha sigut un lío més polític, sí, que és
totalment, home, aquí hi ha un,
si és que la política
aquí hi ha un alcalde i un president que són, doncs, alcalde i cap de l'oposició, i a partir d'aquí, doncs, bueno, focs artificials.
Déu-n'hi-do, la política no es pot barrejar.
Ja té data de caducitat, perquè el 30 de juny, doncs, quan ja passi a ser l'Atlètic Lleida i
s'ha acabat la història,
s'acabarà el bròquil. Pel que fa a aquesta polèmica, després hi ha l'altra polèmica, que és el tema de l'Atlètic Lleida amb el...
amb els clubs.
Amb els clubs, amb l'Atlètic Segre i amb aquest Benjamí, bueno, sí, que s'ha inventat, sí, com l'Atlètic Lleida, que en realitat és un equip de l'Atlètic Segre i que a part és que no estan gaire conformes.
També et dic que hi ha aquest jaleo perquè és futbol, eh? Si fos un altre esport ja veuríem si hi hauria aquest jaleo.
Cap ni un.
No, no teniu tants líos a d'altres històries. Molt bé, doncs hem parlat de moltes coses. Algun ens n'haurem deixat?
Sí, home, que l'hem va guanyar.
Ah, la M femení va guanyar,
sí,
molt bé.
La Saragossa, 1-0, gol de Natàlia, que, bueno, després de l'estrena en derrota a la Ciutat Esportiva del Barça, doncs primer partit a casa, tracatrà.
Amb un esport
molt
femení.
Molt bé.
Amb un esport femení, sí senyor. I la Sisa Borges, tenis taula, classificat per la segona ronda de...
El Cadí va perdre, Europa, sembla, no?
Europa.
Grup, contra el Girona.
Sí. I el Cadí va perdre la final de la Lliga Catalana, sí. El que passa és que li va arribar molt aviat, tenen quan a dates de calendari, i bueno, era un partit més de preparació.
Doncs Vanessa Ortega, Xavi Pérez i Albert Escuer, com sempre, un plaer. Bona setmana, cuida't, Albert, va.
Ho intentarem.
Vinga. Gràcies.
Adéu.
Nosaltres ja arribem a les dues, ho deixarem aquí, seguiu ben informats a través de les freqüències de la cadena COPE a Lleida, i tornem demà, puntuals, com sempre, 12:20, que acabes de passar un bon dilluns.